Info, amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'Info setmanal de Ripollet Ràdio. Ripollet està molt ben comunicat per carretera, però pateix un dèficit pel que fa al transport públic. Aquesta setmana hem donat a conèixer dues notícies en relació a la mobilitat que podrien suposar, en ambdós casos, el primer pas per solucionar un greuge històric. D'una banda, parlem de l'impacte sonor i visual que causa l'autopista C58 al seu pas per Ripollet des de fa més de 35 anys i, d'altra banda, de la possible arribada del tramvia a la nostra població connectant Ripollet amb Renfe i els ferrocarrils de la Generalitat. Temes dels quals s'han parlat en moltes ocasions, especialment de l'autopista, sense que mai s'arribés a la solució. Ara ja podem parlar de fets, com són la redacció d'ambdós projectes bàsics, i no ens avancem pensant que després el problema serà el finançament i quedem-nos, almenys per avui, amb la satisfacció d'aquestes notícies. I d'aquests temes parlarem àmpliament a l'info d'avui. Repassem abans, però, la resta de temes d'actualitat de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
La Generalitat de Catalunya s'ha compromès finalment a fer-se càrrec de la titularitat i el manteniment del pont de la Ferreria.
Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya, ha visitat aquesta setmana Ripollet per oferir una xerrada a l'Institut Palau Ausit.
Ja coneixem el cartell guanyador del Dia de les Dones, que se celebrarà el proper 8 de març. L'entrega del premi es va dur a terme el passat dimarts 16 de febrer.
El Patronat Municipal de Cultura fa una valoració força positiva dels actes de Carnaval 2010 que han finalitzat aquesta setmana amb una sardinada popular.
Aquest cap de setmana tindrà lloc la primera de les representacions del concurs de teatre amateur Valentí Valilla. Parlarem amb un representant de la companyia Teatre pels Descosits.
I acabarem l'informatiu com cada setmana amb la informació esportiva i la previsió del temps.
Esteu escoltant Info.
El mes de setembre podria estar enllestit el projecte bàsic per de solució de l'impacte visual i acústic de l'autopista C58 al seu pas per Ripollet. Això ho va assegurar el passat dimarts 16 de febrer l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat pel tinent d'alcalde, Xavier Peñarando. A més, es crearà una comissió mixta que realitzarà el seguiment de la seva redacció.
Coincidint amb la finalització del termini de presentació d'ofertes per a la redacció del projecte bàsic, Parralejo va explicar els passos seguits des de la dissolució de la comissió de l'autopista el passat mes de setembre. Així, fruit d'una reunió amb el secretari general de Mobilitat, Manel Nadal, el consistori va arribar a dos acords importants amb la Generalitat, que segons Parralejo van en la línia d'arribar a una solució de l'impacte que genera l'autopista al seu pas per Ripollet. El primer acord era començar a treballar en la darrera proposta presentada.
Els hi vam demanar al llarg d'aquest any es pogués anar treballant, que és l'objectiu que teníem. En aquest sentit, el secretari general de Mobilitat es va comprometre que abans de finals d'any es licitaria el que és l'assistència tècnica per a redactar aquest projecte, i efectivament el dia 23 de desembre es va fer aquesta licitació.
Així, el mes de maig es podria iniciar la seva redacció amb un termini d'execució de 4 mesos. El preu d'adjudicació és de 390.400 euros. L'alcalde també ha destacat l'acord amb la Generalitat de constituir una comissió mixta que permeti fer el seguiment del projecte.
Les nostres persones en aquesta comissió seran els tinents d'alcalde Rosa Martín i Xavier Peñarando. I, per tant, bueno, una vegada que tinguem ja quina és l'empresa adjudicatària, la idea és posar-nos en contacte amb ells per anar fent reunions periòdiques de seguiment i saber exactament què consisteixen aquests treballs, etc.
La redacció d'aquest projecte ha de recollir tots els estudis previs realitzats els darrers anys que certifiquen la viabilitat de l'obra i on els membres de la comissió de l'autopista ja van incloure algunes propostes. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va comentar alguns dels aspectes bàsics que ha de recollir aquest projecte, així com d'altres que encara estan sense decidir.
El rebaix es farà segur, hem de determinar i insistir quan es faci el projecte, en quines condicions, fins a on podem arribar amb el tema del rebaix. El tema de la passera, la modificació de la passera per tal de que la connexió amb la carretera d'estació sigui a peu pla i, per tant, la possibilitat de poder establir un carril bici en tot el que és el recorregut cap a Cerdanyola, tot l'ajardinament i acondicionament de l'espai del carrer Sant Sebastià, i després es va fer una proposta, però lògicament haurà de ser el projecte executiu el que defineixi quina és la millor proposta per minimitzar l'impacte acústic.
Un cop finalitzat el projecte bàsic, en paraules de l'alcalde, es tornaran a barallar per tal d'aconseguir la dotació econòmica necessària per portar a terme l'obra.
Info, els divendres d'1 a 2 a Ripollet Ràdio.
I continuem parlant d'acords entre Generalitat i Ajuntament. Fruit de les negociacions impulsades especialment pel consistori ripolletenc, finalment la Generalitat de Catalunya ha acordat amb totes les parts implicades que assumirà la titularitat del pont que connecta Ripollet amb Cerdanyola per sobre de la C-58. Abans del traspàs s'haurà de realitzar diversos treballs d'arranjament i manteniment del pont.
Paralejo va qualificar la situació actual en relació a aquest pont de surrealista, ja que la titularitat d'aquesta infraestructura va restar compartida després de la dissolució de l'antiga Corporació Metropolitana.
En el seu moment, tot aquest inventari es va fer un traspàs. De tal manera que el pont físic, es va traspassar al Consell Comarcal del Barcelonès i la propietat del terreny es va traspassar al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Com que el propietari era la entitat del medi ambient, aquí ja s'acaba d'embolicar la cosa, no era ni tan sols la corporació, sinó que era la entitat del medi ambient, aleshores, clar, els consells comarcals volen retornar a l'entitat del medi ambient la titularitat d'aquest pont.
La Generalitat assumirà la titularitat i el manteniment del pont un cop s'hagi deixat totalment arranjat.
El que sí que hem acordat és fer una diagnosi de com està el pont, perquè la Generalitat, que al final serà qui serà la titular, no vol rebre el pont si té alguna deficiència estructural o alguna cosa compromesa. Es farà aquesta diagnosi i es farà un pressupost per deixar el pont com Déu mana, en condicions de reasfaltat, de pintura, de desbrossat, de canviar biondes, de canviar baranes, etc.
El cost de l'obra serà assumit en un 50% per la Generalitat i en l'altre 50% pels dos consells comarcals i els ajuntaments de Ripollet, Cerdanyola i Montcada i Reixac. El consistori ja ha avançat que treballarà perquè els arranjaments es portin a terme durant aquest any.
Canviem de tema. El president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, va visitar Ripollet aquest dimecres per oferir una xerrada als alumnes de l'Institut Palau-Cit, inclosa en el programa El Parlament a les aules.
Benach va fer una visita primer a l'Ajuntament, on va ser rebut per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, la primera tinent d'alcalde, Rosa Maria Martín, i el regidor de Convergència i Unió, Joan Fandos. El president va signar el llibre d'honor del consistori i va estar conversant una estona tant amb els representants de l'Ajuntament com amb la premsa, qui va explicar la bona experiència amb els alumnes dels diversos municipis que visita.
Essencialment és una reflexió sobre la necessitat que com a ciutadans d'aquest país s'impliquin una mica amb la societat. A partir d'aquí, fer una mica la reflexió aquesta de la necessitat que s'informin i que participin activament en política en un sentit molt ampli, no, ni demanar vot, ni que votin, ni que siguin de cap partit, no és això. És justament la política en el sentit més ampli possible, en el seu barri, en el seu carrer, a la seva ciutat, a l'associació a la que pertanyen, i si no pertanyen que se'n facin d'una, venir que això, aquest esperit ciutadà actiu, compromès, que té drets i que té deures.
Benach va valorar molt positivament el nivell de les preguntes que els alumnes d'arreu de Catalunya realitzen en aquestes conferències.
Produeixen debats interessantíssims i preguntes complicades, no, de nivell, de nivell. Ara venim de Sabadell i les preguntes han estat sobre la llei electoral, sobre la corrupció, és a dir, temes de la llei d'educació, com afecta això en determinats apartats que els afecten amb ells, la selectivitat, les vacances aquestes escolars ara d'una setmana, coses que els afecten, però al mateix temps també d'interès general.
Un cop la comitiva va arribar al Palau Ausit, el president Benach va ser rebut per la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, el director de l'Institut, José Alfaro, i tota la directiva del centre. Amb ells va mantenir una reunió i posteriorment es va dirigir a l'aula on s'havia d'oferir la conferència.
Esteu escoltant Info.
Parlem ara de sanitat. La propera tardor, Ripollet comptarà amb un nou centre de salut al municipi. Es tracta del CAP 3, situat a la zona Pinatons, que donarà servei a 13.100 habitants, però que tindrà capacitat per a 16.400 persones. Està previst que el proper dimarts l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat per les regidores d'Urbanisme i Salut Pública, facin una visita de seguiment a les obres.
Aquest nou equipament, amb un cost de construcció d'uns 3 milions d'euros, tindrà una superfície de més de 1.300 metres quadrats. El mateix Parralejo assegurava a l'Info que amb aquest nou CAP es garanteix donar un bon servei a tot el municipi.
Amb el CAP de Farigola, que dona servei a tot el barri de Cantiana, més el CAP del carrer Calvari i el nou CAP que entrarà a funcionament aquest any, per tant, tenim la previsió de poder donar servei a tota la demanda que tenim a Ripollet i, evidentment, amb la incorporació de nous serveis, de nous metges, el que implicarà és que l'assignació que hi ha de pacients per metge en aquest moment es rebaixarà d'una manera important i arribarem als estàndards que nosaltres considerem considerem que són els bons perquè els veïns puguin tenir una atenció com es mereixen.
Per la seva part, la consellera de Salut, Marina Geli, durant la inauguració del CAP La Farigola, va destacar la importància de l'obertura del CAP 3.
Doncs aquest és un centre de salut molt important, que també que tancarà, igual que hem fet ara a Ripollet, doncs la reforma de l'atenció primària, i a més també ens permetrà tenir espais per anar aminorant, no?, el nombre de persones que tenim a cada CAP, que això dona molta confortabilitat, si han de preguntar als professionals, no? L'ideal són àrees bàsiques, doncs, en fi, d'equips com aquest, que és de 25 persones, de 30 persones, 40 persones, no?, però que tenen una població de 20-25.000 molt màxim.
El centre disposarà, entre d'altres, de 10 sales de consulta de medicina general, 4 de pediatria, una sala d'odontologia, 4 sales polivalents, una de consulta de serveis socials, una àrea d'atenció continuada i una altra d'educació sanitària.
El passat mes d'octubre, el Patronat Municipal d'Ocupació va iniciar el servei de creació d'empreses. Fins a aquest moment s'han assessorat més de 15 projectes d'empresa, alguns dels quals ja s'han materialitzat, la majoria com a autònoms, i d'altres estan iniciant la seva consolidació empresarial.
L'assessorament ha consistit en ajudar els emprenedors a avaluar la viabilitat dels seus projectes, donar suport en la tramitació d'ajuts i resoldre consultes tècniques en formes jurídiques, fiscals i de gestió empresarial. Aproximadament el 70% de les noves empreses constituïdes i dels projectes que es troben en fase de consolidació estan impulsats per dones i la majoria de les empreses són del sector dels serveis i el comerç. El servei de creació d'empreses està obert a tots els ciutadans del municipi els dimecres de 9 a 2 de la tarda a l'oficina de la Llei de Barris al carrer de Montcada 77-79.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
L'entranyable imatge d'una nena posant-se les sabates de la seva mare serà el símbol del Dia Internacional de les Dones aquest any a Ripollet. El cartell ha estat escollit entre els 17 presentats com a guanyador del concurs de cartells el 8 de març i l'han elaborat Audrey Fernández i Suili Ann Lim.
L'entrega del premi es va celebrar el passat dimarts a l'Ajuntament de Ripollet amb la presència de la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, i les dues autores. Audrey Fernández ens explica de què parla el seu cartell.
Habla de que cuando somos pequeños queremos ser como nuestra mamá, como la tía, como nuestro rol femenino por excelencia. Y que todas en algún momento de nuestra vida hemos hecho esto, ¿no? Hemos estado en los zapatos de nuestras madres. Y una apuesta bastante simple a nivel conceptual, ¿no?, que es una que comunica con pocos elementos, comunica lo que representa este día, que es el Día de la Dona, ¿no? Y
la programació, que començarà el proper 2 de març, enguany compta amb una gran varietat d'actes, especialment lúdics i festius, tal com explicava la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera.
Però aquest dia, a diferència del 25 de novembre, que és el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, aquest dia, el dia 8 de març, doncs té un caire més lúdic, més de celebració, i el que celebrem és que som dones, que volem continuar en aquesta lluita, que volem que tothom s'involucri en aquesta lluita, que no només la fem nostra, sinó que la fem de tothom, d'homes i de dones, i que per això, doncs, bueno, hem creat un programa d'actes on podreu veure que es treballa amb una transversalitat total.
Tots els cartells que han participat al certamen es podran veure exposats a l'oficina de la Llei de Barris al Parc del Rizal fins al 31 de març.
Parlem ara de teatre. Aquesta nit arriba al Teatre Auditori Don Joan, Memòria Amarga de mi, a càrrec de la companyia Palmànec. La representació començarà a les 10 de la nit i forma part de la programació estable de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
Els autors de l'adaptació són Miquel Gallardo i Paco Bernal i la direcció corre a càrrec de Maria Castillo. La història és la de Don Joan, un mite que ha estat interpretat sota diferents òptiques però sempre amb un denominador comú, un personatge condemnat a morir jove. Sobre l'escenari el mateix Miquel Gallardo, acompanyat de les seves titelles de gran tamany. El preu de l'entrada és de 15 euros.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant de Carnaval. Tot i que les prediccions meteorològiques alertaven de la possibilitat de pluja i neu, la Rua de Carnaval 2010 de dissabte es va desenvolupar íntegrament amb la participació de més de mig miler de persones. Des del Patronat de Cultura han valorat molt positivament tota la festa, que, tot i alguns canvis, ha superat el nivell de l'any anterior.
Ripoer va ser la comparsa escollida com a millor conjunt de la Rua entre les 11 que van participar. La millor disfressa individual de les 3 que van concursar va ser l'Helicòpter. Pel que fa a la resta de premis, va haver-hi un empat entre el Petit Món de Batalla Avatar i Predator pel premi al millor vestuari. I la millor coreografia va ser la de Cabaret Fashion. Finalment, la més divertida va ser la comparsa del Petit Rei disfressada de tribu. En total, més de mig miler de persones van participar a la rua, que anava presidida per la Colla dels Diables. Les Bruixes de Ripollet, com a acte de protesta per la supressió de l'espectacle piromusical, van simular un enterrament i van decidir anar a la cua de la rua. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, s'ha mostrat molt crític amb l'actitud de l'entitat local.
És ridícul, crec jo, creiem nosaltres des del govern, que a Carnaval es pot demanar tot i es pot fer de tot. Es pot fer, per suposat, com sempre, i en Carnaval encara més. Però que l'única reclama de segon quin sector minoritari, per sort i per cert, d'un primer musical i de foc, quan a Carnaval l'essència, i el més important, estava més que suficientment valorat i aportat, i fins i tot millorat, que l'any passat, jo crec que és, en una època com la d'ara, ridícul. Alguns van fer el ridícul dissabte.
Tot i així, Tornel ha declarat que el Carnaval 2010 ha superat l'edició anterior.
Ha estat millor que l'any passat. No és cap tòpic, perquè crec que s'ha encertat amb diferents coses de canvis que hi ha hagut, no? Com, per exemple, la participació ha estat gairebé la mateixa, entre 550 i 600 persones, bé, les rues més o menys també, això bé, però també hi ha hagut un tema. Cert és que no hi ha hagut piro musical, no era prioritari, prioritari eren les comparses, tothom ho va entendre, hi ha hagut un euro més per cada persona que ha participat, per tant, això és un ajut més per tota la gent que si es fos durant tot l'any a vegades pel tema de Carnaval. I altres detalls, com per exemple que no es podien repetir premis, això és important, i hi ha hagut més somriures.
Els actes van continuar dimarts amb el tradicional concurs de disfresses al Casal d'Avis. Així, en categoria individual, es van dur el primer premi Rafaela López amb Flores de Primavera. En parelles, la disfressa Manita i Campesino va ser la guanyadora, interpretats per Rosario Prego i el seu marit. Per últim, només va haver-hi una comparsa participant que, sota el títol Letra de Música, es van dur el guardó en la seva categoria. Finalment, dimecres, a les 8 del vespre, desenes de persones es van acostar al pati del Centre Cultural, on l'entitat El Setrill va organitzar un any més la tradicional sardinada popular del Carnestoltes.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Aquest diumenge a les 7 de la tarda tindrà lloc al Teatre Auditori la primera de les representacions del concurs de teatre amateur Valentí Valilla. Enguany han estat 32 grups d'arreu de Catalunya els que s'han presentat, però només s'han estat seleccionats 6. Avui a l'Info conversarem amb Toni Navarro, director del grup Teatre pels Descosits, formació que donarà el tret de sortir d'aquest certamen amb la Rambla de les Floristes. Toni, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra, és l'obra que heu escollit. Per què?
Bé, perquè de tant en tant toca fer algun clàssic, no sempre, perquè, bé, en principi nosaltres som un grup que sí que ens agrada especialment als autors contemporanis, però no per això hem de renunciar als nostres autors clàssics. En Josep Maria Sagarra és un dels nostres clàssics i, a més, sembla que últimament estava com una mica devaluat, no? Els que fer un Sagarra, els que fer un Sagarra, doncs per què no? Nosaltres entenem que és un dels nostres grans valors dramatúrgics del país. I bé, l'hem tirat endavant. Aquesta és la nostra il·lusió.
Explica'ns una mica quin és l'argument per aquells que no ho coneguin encara.
Mira, l'argument és, bàsicament, és una comèdia costumista. Què fa l'obra? Doncs retrata la Barcelona de la Rambla a mitjans del segle XIX. Per entremig, doncs, bueno, hi ha les cuites d'uns quants personatges, tots al voltant d'un personatge central, que seria l'Antònia, que és la protagonista de l'obra, i que, bueno, és un personatge d'aquells honestos d'una sola peça, no? És la gràcia. I al voltant, doncs, bueno, la gent del poble, la gent de més diners, i retrata bàsicament això, les cuites, i com era la Rambla aquesta de Barcelona quan, com dic jo, no hi havia guiris ni barrets de mexicans.
Sou un grup molt jove, però heu posat el llistó molt alt, s'ha de dir. Com ha estat la direcció d'aquest clàssic? Perquè, a més, hem de dir que és una obra amb molts personatges.
Sí, home, clar, a vegades aquests clàssics així, bueno, i en general les obres de molts personatges són complicades pels grups amateurs, perquè clar, no som tants, no? Però, bueno, nosaltres som un grup, que dic jo, de goma, i llavors tenim un nucli dur d'actors i de sonores, il·luminadors i tal, però després sempre estem oberts a un moment donat a ampliar el personal, doncs, amb gent que encara que no siguin fixos sí que poden participar, no?
I us ha fet falta, no?, en aquesta obra.
Mana?
Us ha fet falta.
En aquesta obra ens ha calgut alguna gent de fora. Però, bueno, són... Aviam, no és que siguin estranys pel grup, sinó que són gent que d'una manera o altra i d'una manera més o menys habitual estan vinculats, no, al grup.
L'obra està, com tu comentaves abans, està ambientada a mitjans del segle XIX i això, doncs, ha de comportar un esforç també pel que fa al vestuari, no? Com heu solucionat aquest aspecte?
Doncs, bueno, tot ha sigut... Jo penso que una de les gràcies que hem tingut amb aquesta obra és que no hem tingut que anar a parar a cap professional del vestuari, tot i que era complicat, sinó que ens ho hem fet tots nosaltres, la gent del grup. Les mames, les iaies i tot així, les tietes, no? I bé, i la gent mateixa que actua, doncs també algú ha cosit. Aquesta ha sigut, jo penso que és un dels grans logros de la producció, que malgrat que algun vestuari és difícil d'executar, doncs no hem tingut necessitat d'anar a parar amb un professional. Doncs és amateur fins i tot en això, per dir-ho d'una manera.
Parlàvem d'aquesta obra de Josep Maria de Sagarra. Des del grup teniu especial intenció de treballar amb obres d'autors catalans? Tenim algun problema per sentir Antoni Navarro, director del grup de teatre Pels Escocits? No sé si ens sent bé o hem perdut la trucada. Comentàvem amb el Toni Navarro, doncs, aquesta intenció, no, de treballar amb obres d'autors catalans per part del teatre Pels Escocits.
Sí?
Digue'm.
Ah, bé, sí, no, sembla que s'havia perdut la...
Sí, però ens hem retrobat.
Molt bé. No, et comentava això, que sí que la idea és treballar amb autors catalans sense renunciar. Ho hem donat a fer alguna altra cosa. Per exemple, aquesta temporada... treballar una producció totalment autònoma del grup, perquè l'autor és català i l'acaben d'escriure, és un dels membres del nostre grup que li agrada escriure i és la seva òpera prima i la tirem endavant i ara l'estem assajant.
Mm-hmm. Si la tecnologia ens ho permet, parlem una miqueta més de la història del vostre grup. On neix Teatre Pels Escocits?
Mira, nosaltres ara fa, com a grup, fa 2 anys que existim. El que passa és que molts de nosaltres ens coneixíem d'altres formacions i gent que s'hi ha afegit nova. Però el que és Teatre Pels Escocits té just 2 anys només. Vam coincidir una sèrie de persones que teníem, doncs, la il·lusió de fer un teatre amateur, però que no signifiqués renunciar a res. Renunciar, doncs, evidentment, al que és el tema de diner, però no en quant a esforç i a rigor del nostre treball, no? I sobretot, doncs, intentar treballar qualsevol possible llenguatge escènic que pogués intervenir en les nostres produccions. És a dir, fer les coses al màxim de bé.
A més, treballeu molt perquè en només 2 anys ja heu representat unes quantes obres.
Bueno, sí, la veritat és que... Sí, hem treballat bastant, sí, no parem, sí. Potser a vegades se'ns col·lapsa una miqueta, no? Potser a vegades ens col·lapsem una miqueta, però al final ens en sortim. I com ens mou aquesta il·lusió, jo diria que potser les dues paraules del grup serien rigor i il·lusió. I això és el que ens mou. També tenim un avantatge de que no només hi ha un sol director. Nosaltres estem oberts a que qualsevol persona del grup, si presenta un projecte que ens sembla correcte, doncs pot dirigir un projecte. Per tant, això també multiplica les possibilitats, no? I enriqueix al mateix temps, evidentment.
Parlem d'un grup de gent jove o ja teniu participants de totes les edats?
Nosaltres som de totes les edats. Nosaltres som de l'opinió que un grup de teatre ha de ser de totes les edats per una raó molt simple, perquè el teatre és la vida i en la vida hi ha gent de totes les edats. Llavors, doncs, sí que potser en algun interessa, doncs, que un personatge d'edat que no li correspon ho faci, però que sigui per l'interès de la presentació del projecte, no perquè diguis no tinc una persona d'aquesta edat, sigui més gran o més jove. A part de que, bueno, socialment estupendo, no?, tenir la relació amb gent de totes les edats.
Parlem del concurs del Valilla. Teniu experiència en d'altres tipus de concurs?
Sí, nosaltres des de que vam constituir-nos com a grup independent, sí, la nostra sortida de bolos, a part d'actuar en el nostre entorn habitual, que és el barri de Sant Andreu, a Barcelona. Nosaltres sí, és concursos, mostres, allà on t'agafen, esclar, perquè no t'agafen a tot arreu, per desgràcia.
La Rambla de les Floristes l'heu representat en altres ocasions?
La Rambla dels Solistes, sí, ja portem 4 bolos, no 4, no, 5, 5 bolos aquesta temporada.
I què tal la resposta?
Bé, de moment bé, la veritat és que els clàssics normalment tenen, acostumen a tenir bona acollida. També és cert que té més bona acollida amb una franja d'edat més gran, no? Potser a la gent jove li costa més d'entrar en un clàssic.
Vosaltres teniu previst venir a Ripollet a veure les altres obres que també participen a concurs?
Si podem, sí. Si podem, sí que vindrem, perquè sempre és interessant veure què fan els altres, no? Uh-huh. Això, n'aprens, sempre n'aprens, de lo bo i de lo dolent, i de qualsevol cosa sempre se n'aprèn, i és interessant veure altres coses. Si no podem a Ripollet, doncs anirem, intentarem veure'ls en altres llocs, de fet ja hem vist alguna cosa.
Uh-huh. El fet d'obrir el certamen, penseu que és positiu o més aviat no?
Perdona?
El fet d'obrir el certamen, de ser els primers en actuar.
No, jo penso que ni ens perjudica ni, home, penso que els jurats ja prou espavilats són i prou equànims, no? No crec que sigui ni millor ni pitjor. De totes maneres, nosaltres som de l'opinió que només el fet de que t'hagin escollit en un concurs ja és un premi, no?
Doncs sí, estem, exemple, d'acord.
Clar, si n'hi ha 32 grups que s'han presentat en el concurs i sí,
estem d'acord. Doncs us desitgem, com a tots els grups, això sí, moltíssima sort, i esperem veure'ls aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda en el Teatre Auditori. Toni Navarro, director del grup de Teatre pels Descosits, moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau. Gràcies igualment. Adéu.
Nosaltres recordem que doncs, les entrades es poden comprar de forma anticipada al Centre Cultural i que també es vendran una hora abans a la taquilla del Teatre Auditori, que el preu és de 4 euros.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Servei al ciutadà.
Aquesta setmana s'ha donat a conèixer el pas que la Generalitat de Catalunya ha fet per tal que l'arribada del tramvia a Ripollet pugui ser una realitat en un futur. Així, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va lliurar el passat dilluns als membres de la comissió per l'arribada del tren tota la documentació rebuda i les gestions realitzades des del passat mes d'octubre. Parralejo va explicar que l'empresa pública GISA va licitar al gener un estudi informatiu i un altre d'impacte mediambiental sobre el nou sistema tramviari entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Montcada i Reixac, passant per Cerdanyola i Ripollet. El Tram Vallès milloraria la connexió del sistema de transport públic entre Ripollet i Barcelona, així com amb la resta de la comarca. Així ho explicava l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo.
Que connecti amb totes les vies ferroviàries de l'encreuament, és a dir, la línia ferroviària de França, la de Vic, la de Barcelona, Terrassa-Manresa i la de Ferrocarrils de la Generalitat.
Aquesta futura línia tindria una longitud aproximada de 10 quilòmetres i de 12 a 18 parades, inclosos els intercanviadors entre Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies Renfe. L'estudi informatiu té un pressupost de licitació de 191.580 euros més IVA i el d'impacte ambiental un valor de 60.000 euros més IVA. Tots dos hauran d'estar enllestits en 6 mesos un cop s'hagin adjudicat. L'alcalde de Ripollet va insistir en el fet que el traçat encara està per definir i que ha arribat a un acord amb la Secretaria per a la Mobilitat per tal de fer el seguiment amb l'empresa concessionària.
Hem demanat de poder coordinar-nos amb aquesta empresa per tal de que els estudis que facin posar-nos a la seva disposició i, lògicament, entre cometes, vigilar què és el que s'està treballant, quines són les propostes que es van fer, si hi ha més d'una alternativa, perquè lògicament volem que aprofitar aquesta oportunitat per solucionar el problema de l'accessibilitat al transport públic que tenim i, per tant, volem mirar-ho amb deteniment.
Parralejo ja ha avançat que lluitaran perquè l'hospital sigui un punt de referència i compti amb una de les parades del tramvia. La proposta del tramvia s'ha inclòs finalment a l'esborrany del Pla Director d'Infraestructures, que haurà de ser aprovat pel proper govern de la Generalitat. També s'ha inclòs el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que ja s'ha aprovat de forma inicial. Per ampliar aquest tema avui a l'informatiu, ens acompanya el representant territorial de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Albert Parés, que ahir mateix ja va fer pública la seva postura davant l'anunci de la Generalitat. Senyor Parés, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com a membres de la plataforma del Tram Vallès, com han rebut d'entrada aquesta licitació?
Home, per una banda, la considerem molt positiva,
perquè és un primer pas a la xarxa de tramvies per la comarca, i en el cas de Ripollet milloraria moltíssim la mobilitat entre els municipis veïns i la resta de la comarca, i amb equipaments estratègics com és l'Universitat Autònoma, Centre Direccional i Parc Tecnològic del Vallès, i donaria accés a línies de Rodalia Renfe i Ferrocarrils de Generalitat.
En un comunicat, però, han anunciat que troben aquest projecte insuficient. Per què?
Sí, el trobem insuficient perquè des de la nostra plataforma demanem una xarxa global per tota la comarca que donaria servei a Montcada, Ripollet, Cerdanyola, Sant Cugat, Rubí, Badia, Barberà, Sabadell i Terrassa. I per això considerem que és una notícia positiva, però és insuficient aquest primer tram. Creiem que haurien de licitar tota la xarxa completa per equiparar tota la comarca en un transport públic de qualitat i fer l'efecte xarxa amb les xarxes de tren de Renfe i Catalans. Igualment, considerem que en la primera fase d'obres hauria d'incloure Badia i Barberà, ja que Badia, juntament amb Ripollet, són els dos municipis amb més densitat de població de la comarca que tenen un transport públic més deficient actualment.
Badia, com vostè comentava, té un greu dèficit, no?, pel que fa a transport públic.
Exacte, igual que Ripollet no té estació ferroviària, i el tram Vallès l'uniria amb la Universitat Autònoma i amb Barberà i amb Sabadell. A part de comunicar-lo ràpidament amb les poblacions veïnes, també li donaria accés a la xarxa de Renfe i Catalans, amb les possibilitats que això comporta d'accés a Barcelona i altres poblacions de la comarca i comarques veïnes.
Per què pensen que no s'ha inclòs Badia o Barberà en aquest projecte?
Bueno, això no ho sabem del cert. El que va és que el tram licitat correspon al mateix tram que l'any 2001, el Pla Director d'Infraestructura 2001-2010, i es va incloure com a possible connexió en estudi. El que passa és que finalment es va quedar en un calaix i durant aquests 10 anys no s'ha desenvolupat. I creiem que en part gràcies a la nostra pressió de les entitats i també de les mocions aprovades dels ajuntaments, ara la Generalitat tira endavant aquest tram. I el cas que volem pensar que només sigui el primer tram i a continuació liciti altres trams.
Hi ha una altra de les consideracions que fan en el seu comunicat, que és el fet de reduir els terminis per posar en marxa aquest tram Vallès. Per quan creu que hauria d'estar enllestit?
Aquest primer tram creiem que hauria d'estar en un màxim de 5 anys, perquè els terminis d'execució del tramvia, justament un dels avantatges del tramvia respecte al metro, és que els terminis d'execució són molt més curts. Per exemple, la xarxa completa del tram baix a Barcelona, que era d'uns 14 quilòmetres, es va completar en 5 anys. Però clar, nosaltres creiem que en el termini del 2015 ja hauria d'estar en servei aquest primer tram i a poder ser prolongat des de l'Autònoma fins a Badia i Barberà.
Aquestes reivindicacions a la plataforma pel tram Vallès les farà arribar d'alguna manera a la Generalitat?
Sí, les farem arribar en el secretari de Mobilitat Manel Nadal i esperem que siguin ateses.
Perquè aquest projecte, com comentàvem, ja es preveu en el Pla Director d'Infraestructures, també el Pla Metropolità, tot i que encara no s'han aprovat definitivament cap dels dos. Veu factible l'ampliació del tram Vallès un cop s'hagin aprovat, o el que estem en és que això després no s'ampliarà?
Nosaltres veiem factible perquè gran part del traçat que proposem està dibuixat en el Pla Territorial Metropolità. Però d'altra banda tenim por que si en aquest primer tram de licitació ja posen un termini, perquè en alguns mitjans de comunicació ha sortit el termini el 2020 per l'entrada en servei d'aquest primer tram, trobem que si en 10 anys només hi ha aquest primer tram fet, els altres trams es podrien demorar massa, quan la ciutadania necessita un transport públic de qualitat i ràpid el més aviat possible, perquè el Vallès Occidental és la segona comarca amb més habitants de Catalunya, és una àrea amb més de 800.000 habitants i està mancat d'un transport públic que articuli les viles i ciutats de la comarca i faci de xarxa per efecte xarxa amb les xarxes existents de Ferrocarrils i Renfe.
Parlem del traçat, si li sembla. Ahir l'alcalde doncs, va fer molt d'èmfasi en el tema que el traçat no és definitiu, que s'han vist a la premsa doncs, a diverses imatges de possibles parades, però que res d'això està encara definit. Vostès quin traçat proposen?
A veure, ara mateix, bueno, com vostè ha dit, la licitació de l'estudi informatiu justament és per això que hi té un termini de 6 mesos per proposar traçats. Ara mateix, com a plataforma, encara no tenim un traçat, una proposta de traçat concreta de carrer per carrer. És un dels propers passos que farem les diverses entitats, acordar una proposta de traçat.
El tema de l'hospital, ho comparteixen amb l'alcalde?
Bueno, creiem que és un pol d'atracció important pels municipis de Ripollet, Montcada, Cerdanyola i Barberà, i que s'ha de tenir en compte en el fer l'estudi informatiu.
De quina manera creuen que poden fer el seguiment de la redacció d'aquest projecte? Faran al·legacions? Com ho tenen pensat fer?
Bueno, en un primer termini, pel tema traçat, intentarem consensuar una proposta entre les diferents entitats, i una vegada la Generalitat publiqui la seva proposta, presentaríem al·legacions, igualment en el sentit de que aquest estudi informatiu abarqui tota la totalitat del Tram Vallès.
Potser molta gent ara doncs, sobta de proposar el tramvia en lloc del tren, que era una mica doncs, la proposta històrica que s'havia fet, almenys pel que fa a Ripollet. Per què el tramvia i no el tren?
Nosaltres considerem que el tramvia dona uns avantatges a Ripollet que no podria donar el tren, perquè el tramvia et satisfà les mobilitats més properes amb els municipis del veïns de Ripollet, com és el cas de Montcada i Cerdanyola, amb un accés directe i ràpid, igualment amb llocs estratègics pel que fa a la mobilitat laboral i acadèmica, com són Parc Tecnològic del Vallès, el Centre Direccional i Universitat Autònoma, i per l'altre el tramvia el que et fa és relligar 4 línies de Rodalia Renfe i una línia de Ferrocarrils de la Generalitat, i el que fa és apropar Ripollet en molt pocs minuts d'una forma ràpida i còmoda l'accés a 4 línies de, com he dit, de Renfe i de Catalans, cosa que amb el tren donaria un servei més, estaria també el tren més allunyat de la població, igualment no donaria les múltiples possibilitats de destinació que et dona el tramvia.
Perquè parlem d'un transport que necessita menys energia, que és més barat de construir.
Exacte.
Suposo que tot afecta.
Les avantatges del tramvia són moltes. Per exemple, respecte a l'autobús, és un transport molt més ràpid, amb molta més capacitat. Estem parlant que un tramvia té la mateixa capacitat que 3 autobusos articulats, i a més amb un consum energètic molt inferior, d'un 30% menys de consum que un autobús. I d'altra banda, és el transport més accessible, molt més accessible que el metro i el tren, ja que les estacions estan molt més properes al ciutadà, ja que hi ha estacions més properes que el metro i el tren. I bàsicament són aquests factors que fan del tramvia un transport ideal per àrees urbanes, com és el cas de Cerdanyola, Ripollet i Montcada.
Podem dir que presenta algun inconvenient quan a, no sé, velocitat, capacitat o algun requeriment tècnic?
A nivell de capacitat, la capacitat és ideal per àrees urbanes com les que estem parlant del Vallès Occidental, com demostren centenars d'àrees urbanes que ja tenen tramvia moderna a tota Europa. Igualment, el tema del traçat s'ha de veure tècnicament per on és viable passar-lo, però bueno, hi ha múltiples alternatives.
Per acabar, parlem d'altres projectes previstos per la Generalitat, com és el túnel de Montcada, el túnel d'Horta, que també podria reforçar en un futur el Tram Vallès. Què n'opinen d'aquests projectes?
El que considerem del tot necessari i prioritari és el túnel del Turó de Montcada, perquè el que faria és aprofitar la línia actual de Rodalies Renfe, estalviant fins a 10 minuts de viatge per la gent que agafa el tren a Cerdanyola, Barberà, Terrassa i Sabadell. Creiem que és importantíssima aquesta acció per fer el tren realment competitiu per accedir a Barcelona.
Doncs només agrair-li, senyor Parés, la seva atenció. Albert Parés és el representant territorial de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Moltes gràcies per haver-nos atès i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vostès per haver-me convidat. Molt bona tarda.
Que vagi bé.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991 de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Dimecres de 5 a 6 de la tarda i diumenges en repetició de 12 a 1 del migdia.
El 91.3 Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies d'interès d'aquesta setmana i la setmana vinent. El proper dilluns, a les 6 de la tarda, el Centre Cultural acull un intercanvi generacional, activitat prevista dins del programa Gent Activa i elaborat per l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet. L'activitat consistirà en que els nens i nenes del Centre Obert La Placeta i els Molins llegiran i cantaran per les persones grans que participin en aquesta trobada.
Durant els mesos de febrer a juny, la Regidoria de Serveis Socials, amb el suport del programa del Telecentre i inclòs en el programa també de la Gent Activa, ha organitzat un taller d'iniciació a la informàtica per a gent gran. El taller es realitza tots els dimarts de 6 i mitja a 8 del vespre al Telecentre de Can Mas.
El proper dimecres a les 7 de la tarda, el Centre Cultural acull una nova convocatòria de l'Assemblea de l'Associació d'Afectats per l'Amiant, on s'informarà de les darreres novetats quant a les diferents demandes que ha realitzat l'entitat.
El passat 14 de febrer, al Centre Cultural es va celebrar la primera assemblea de l'entitat Acció Fotogràfica Ripollet amb motiu del seu primer aniversari. Posteriorment es va celebrar un dinar de germanor i el lliurament de trofeus i diplomes dels socis guanyadors del primer concurs social digital Acció Fotogràfica 2009.
El diputat de Convergència i Unió al Congrés de Diputats, Carles Campuzano, va presentar dilluns al Centre Cultural el llibre Campuzano, el patriotisme a peu de carrer, convidat per l'agrupació local de Convergència Democràtica de Catalunya, Ripollet. El llibre és una entrevista que li fa el periodista Pere Gendrau, corresponsal a Madrid, on Campuzano fa una reflexió del país, del partit i de la seva experiència política.
Representants sindicals de Castellón i Mezquida van lliurar el passat divendres un dossier sobre les dificultats d'aquestes empreses i les activitats de la plataforma Los Lunes al Sol al ministre de Treball, Celestino Corbacho, aprofitant que es trobava de visita a Cerdanyola. D'altra banda, una cinquantena de manifestants van escridaixar i xiular al ministre a les immediacions de l'acte amb la militància.
El proper dimarts a les 6 de la tarda, la biblioteca acull un taller de comunicació i llenguatge adreçat a pares i mares amb infants d'1 a 3 anys. L'activitat serà càrrec de Creixent entre Rialles, inclòs en el programa Nascuts per Llegir, i cal inscripció prèvia perquè les places són limitades.
I de forma excepcional, el proper dijous a les 8 del vespre al Centre Cultural tindrà lloc una nova sessió de les nits de música titulada Músicos de Andalucía, amb motiu de la celebració del Dia d'Andalucía. L'activitat comptarà amb la presència del Sebastián López, vicepresident de la Casa de Càdiz de Barcelona, i la col·laboració de l'associació Alegrías del Sur.
Recordem que poden ampliar aquesta informació a través de la web municipal ripollet.cat.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
I passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem, derbi local de futbol.
Doncs sí, aquest diumenge a les 12 hores jugarà el partit entre els dos equips que jugaran a la mateixa camp i a la mateixa categoria, com és la de Fut contra l'Esdila. A la primera volta, la de Fut ja va guanyar per 0-3 i la de Fut és el cinquè classificat i l'Esdila és l'últim amb una diferència de 24 punts. En el mateix grup també hem de dir que hi ha la penya deportiva Pajaril, que és el líder, i jugarà al seu camp contra l'equip de la Farga, que és el primer i és el primer partit de la primera volta, que va perdre ja per 3-1. El Ripollet pot mantenir el quart lloc sempre que no perdi el camp del Salinari, un equip molt difícil, ja que aquest equip està en zona de descens directe. La primera volta el Ripollet ja el va guanyar per 2-0.
I pel que fa a bàsquet, el Club Bàsquet Ripollet en hores baixes.
La derrota inesperada de la setmana passada a la pista del Pineda, últim del grup, i la victòria dels altres equips ha fet que el Ripollet ocupi el lloc número 10. Zona perillosa, ja que és de la promoció per la permanència de la Copa Catalunya. Aquesta setmana rep el quart classificat, que és el Figueres. La mateixa posició de la promoció per la permanència està el Ripollet B, que després de la derrota a Balsareny ocupa el lloc número 12. Aquesta jornada jugarà contra l'Artés, que és el segon.
I pel que fa a futbol sala, el Can Clos en un moment delicat.
A la divisió de plata són 10 els equips i sols baixa un, però té les coses molt difícils, ja que els últims llocs són per el Can Clos, Masnou i Penyíscola, amb 9, 8 i 7 punts. I aquesta jornada jugaran a la pista del Penyíscola. Una derrota i una victòria al Masnou deixaria el Can Clos en l'últim lloc. L'entrenador Ivan Beas està molt desmoralitzat amb la reacció que està tenint l'equip.
Doncs només ens resta conèixer quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs tindrem el Club Tenis Taula, Club Tenis Víctor Trossas, i tindrem el seu entrenador i 7 jugadors.
Doncs ja ho saben, que tot això i molt més, amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana, la tindran a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa, Ripollet Ràdio, el programa Infosport, amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies.
Bona tarda.
Bon cap de setmana.
El temps.
I com sempre, abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
El temps continuarà igual d'inestable que els darrers dies, amb intervals de pluja i algunes estones de sol durant tot el cap de setmana. Les temperatures continuaran suaus, amb tendència a pujar a partir de dilluns.
I fins aquí l'info d'avui divendres 19 de febrer de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I hem començat aquest info parlant del tren i els deixem escoltant doncs, un tema que parla d'això, el tren de mitjanit de Sau, perquè com hem explicat, com dèiem aquesta setmana, estem més a prop de l'arribada del tramvia a Ripollet. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Hi ha poetes que s'han perdut pintant grafitis a les seves parets, molta gent que es troba sola cada dia en algun lloc puja el tren.
What's that funny red light going on? not a chance.
Sovint em sento enganyat quan em veig en el mirall. No tinc prou amb somiar, necessito desfer-me d'aquest pes que em diu el cor. Cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit. Si ets lunàtic i estàs espantat, si veus els núvols i estàs deprimit, si la boira ja t'ha acompanyat, cada dia en algun lloc pots pujar el tren de mitjanit. Cada dia en algun lloc puja un tren de mitjanit. Si ets lunàtic i estàs espantat, si vius dels núvols i estàs deprimit, si la boira ja t'ha acompanyat, cada dia en algun lloc pots pujar el tren de mitjanit.
Hello, Kate. Hello, Carlos. Hello, Ev. Hello, Noel. like, that's such a beautiful sound to it. So warm. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.